L'informatiu del migdia.
Castellà del Vallès ha de tenir clar cap a quin model de ciutat vol avançar. És divendres 12 d'abril, és una de les reflexions que s'extrau del debat econòmic organitzat per Ràdio Castellà amb Gabriel Torres, Marc Gorriz i Rubén Peñalbert. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. Més de 30 activitats tindran lloc demà per celebrar la cinquena marató de la diversitat de Suma, una jornada inclusiva. El castellarenc Albert Montoya publica la seva segona novel·la titulada Cassandra, lágrimas entre difuntos. I la previsió del temps, cel serè o poc ennuvolat, la temperatura serà més alta. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Aspectes com cap a quin model ha d'avançar Castellà, cap a on vol créixer i quin tipus d'indústria ha de tenir va planar sobre el debat econòmic que va organitzar Ràdio Castellà i l'actual dimecres al vespre a l'Auditori. L'adjunt a la direcció del Centre Metal·lúrgic i un dels impulsors de l'Associació d'Empresaris de Castellà, ASEMCA, Gabriel Torres, va apuntar que la vila ha de tenir clar quin model de ciutat vol.
Al final també aquí hi ha un tema de quin castellà volem pel futur. No? Jo crec que al final hi ha un debat de ciutat aquí també, perquè... Molt bé, mobilitat, vinga, pim, pam, més gent, tal. Què volem ser? És a dir, Castellà s'emmiralla amb Sant Cugat o s'emmiralla, amb tots els aspectes, amb Montcada i Reixac, per dir-ho, és a dir, que són dos municipis molt diferents, no?
Sí, sí, sí,
clar. Ara tenim 25.000 habitants aquí. El futur què volem? Volem tenir 50.000? En volem tenir 28.000, però de qualitat? Volem que tinguem un castellà on els directius de totes aquestes empreses s'hi quedin a viure i pujar la renta per càpita del poble i que els comerços puguin vendre més productes, els restaurants més menús. O... Clar, és que jo crec que al final hi ha un model de ciutat. El tema polígons ja el tenim clar. Tenim el que tenim, hi ha el que hi ha, falta el de Can Bages, que a veure quin dia això es reactiva, però ja està, aquí haurem acabat i després procurar que tot això estigui ple. Però darrere hi ha un model de ciutat.
El capítol de les comunicacions va centrar gran part del debat conduït pel periodista Jordi Rius. En aquest sentit, el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rubén Peñalbert, va advertir que el govern municipal seguirà treballant per fer realitat la connexió de Castellà amb la C-58.
És una reclamació històrica per part de la població. Tenir aquesta connexió ens aportaria a la captació de talent extern, que moltes vegades hi ha gent que no vol venir a Castellà perquè li suposa també passar una carretera i un trànsit... I també a nivell de les empreses de Castellà els posa un sobrecost moltes vegades, perquè venir a Castellà és molt més car perquè no hi ha una comunicació, és molt més temps, a vegades s'han de fer invents entre les empreses com per poder fer arribar un camió a Castellà, depèn de quines tonelades, no? És una reclamació i la seguirem. Sí que és veritat que ara és el moment que poder l'hem vist més a prop que mai.
El president de Comerç Castellà, Marc Gorriz, va apuntar que és l'hora que tots ens posem a treballar per aconseguir aquesta infraestructura.
Ara mateix la políticament és una disbauxa, m'explico, llavors cal que tothom es posi a treballar, que es posin tots els polítics a treballar, sigui del partit que sigui, perquè realment s'acabi culminant, en aquest cas, algo que ens interessa a nosaltres. No ho sé quin impacte tindria directament en el comerç una ronda, però està claríssim que per tots els polígons de Castellà, indiscutible. Val? I respondré d'una manera particular. M'estic plantejant un negoci relacionat amb l'alimentació i claríssimament l'inici està a Castellà, però si no hi ha ronda, me'n vaig al polígon de Sabadell.
Torres va assenyalar que, de la mateixa manera que Castellà és l'únic municipi de més de 20.000 habitants que no té connexió directa amb l'autopista, Sabadell és l'única ciutat que no té rondes i, per tant, a la cocapital vallesana li interessa completar el seu sistema de rondes per l'est.
A mi em sorprèn que, per exemple, una ciutat com Sabadell no reivindiqui aquest sistema de rondes, perquè si Sabadell reivindiqués, igual que ara estem reivindicant la part nord, per dir-ho així, reivindiqués la ronda est, des de Castellà, el dia que veiem la connexió de la B40, tindríem dues sortides. Una sortida cap a Barcelona per la dreta i una altra sortida que baixaria cap a Can Roqueta, cap a l'AP7. És a dir, tindríem solucionat tots els problemes, no?
Recentment, el paisatge del polígon de la Bruguera està canviant per la construcció d'una gran nau logística. Preguntats per si aquesta obra suposa que Castellà s'està especialitzant en aquest tipus d'indústria, els participants al debat van ser clars. Penyalver va assegurar que els polígons de Castellà estan ben orientats amb activitats multidisciplinars, atenent una mica el caràcter de la mateixa comarca, amb preeminència dels sectors del metall i de la química, i que de vegades no pots negar-te a l'entrada d'operadors logístics que pot ser, en vista en Castellà, una oportunitat.
S'ha vingut una plataforma, s'està fent una edificació, encara no sabem qui seran els usuaris, però no és el model. Al final tenim una comarca líder en metall, líder en indústria, i aquest és el sentit del nostre polígon, i així ha sigut sempre. I al final genera sinergies entre tots els usuaris del polígon, entre totes les empreses, i una mica és el model que anem. Sí que és cert que al final no podem limitar del tot les activitats, però bueno, seguirem treballant i al final seguirem treballant amb la indústria perquè pugui venir indústria de qualitat i que ens generi llocs de treball.
L'adjunt a la direcció del centre metal·lúrgic va desaconsellar la indústria logística per diversos motius.
No és que sigui antilogística, però crec que no és l'activitat ideal pel lloc, perquè la logística consumeix molta superfície, genera moltíssima mobilitat i molt pocs llocs de treball, i els pocs llocs de treball que genera de baixa qualitat. Llavors, jo no sé si aquest còctel és l'adequat per un polígon. A més, tots els polígons on hi ha instal·lacions logístiques hi ha uns problemes de mobilitat brutals. Camions aparcats amb doble fila, problemes, tots els que vulguis. Sí. Llavors, jo no sóc partidari, ara, que dius, és que aquests han vingut, doncs escolta, ells, si han fet, ells hauran fet els seus càlculs, ells veuran que pot ser una activitat que un cop estigui resolt tot, doncs aquí funcionarà, però jo no crec que sigui pel municipi, no crec que sigui el millor apostar per un desenvolupament logístic.
Gòrriz va voler posar l'accent en la recent instal·lació de dues potents cadenes al Pla de la Bruguera, Ametller Origen i Pepco, pel que suposen d'amenaça per al teixit comercial i local, i va advertir que estaran amatents a futurs nous projectes que s'han d'ubicar al voltant de la B-124.
Està claríssim que des de l'Associació de Comerciants hem sigut una mica durs, en sentit comú, quan s'han establert grans plataformes, marques ja ben conegudes, no? Vull dir que al fi i al cap venen amb una estratègia de mercat bestial i radical en la que el petit comerç no pot competir, és indiscutible. Competim, i aquí, cuidado, aquí també tenim que assumir part de la culpa, que tenim que saber clarament com tenim que jugar al petit comerç, quin és el nostre valor afegit. I això molts de nosaltres tenim que treballar-ho, i fins i tot jo mateix, m'explico, a vegades tenim que dirigir el nostre producte cap a un valor afegit que a vegades desconeixem que el tenim. El que està clar és que aquestes grans plataformes s'han establert, han vingut per quedar-se, i si aquestes també s'han establert, al igual que la logística, és perquè estan veient o estan forçant d'alguna manera a que Castellà es transformi cap a una direcció que segurament no és 28.000 sinó són 55.000. Perquè si no, no dona la vaca per tantes grans superfícies, per grans supermercats, i els que es volen encara instal·lar o com a mínim han opositat per allò, i des de l'Associació de Comerciants intentem.
Pel que fa a la situació del comerç, Gòrriz va subratllar que iniciatives com la Fira de Nadal, que va organitzar per primer cop Comerç Castellà l'any passat, són una bona mostra de com els nostres establiments poden posicionar-se i que són capaços de fer coses.
L'informatiu del migdia.
Canviem de qüestió. Arriba la Marató de la Diversitat de Suma Castellà i ja en van 5. L'associació ha escollit enguany el lema Suma't a l'oceà de la diversitat, prenent l'oceà com a mostra de la diversitat a Catalunya. Al mar neden tota mena de peixos i animals marins de forma lliure i diferent entre si, sense que una sigui millor que l'altra. Per això hi troben un símil amb els 21.000 nens i nenes que tenen necessitats especials a Catalunya. La presidenta de l'associació i una de les impulsores del projecte, Rat Basterrechea, explica el símil.
Bé, doncs aquest any ens hem plantejat la Marató com l'oceà, com crear un oceà. Creiem que en l'oceà hi ha molta diversitat, que tots els animals són com són i ningú es planteja com és l'altre ni com ha de ser. Senzillament són espècies i viuen tal i com són. i volem fer una mica de símil amb la nostra pròpia societat, que no acaba de ser això i que és cap on volem anar, no? Que sempre acabem portant a que tothom ha d'acabar sent d'una manera, quan hauríem d'anar que cadascú sigui com sigui i pugui desenvolupar-se i viure tal i com és.
Aquesta temàtica de l'oceà es treballarà durant tot l'any i per això han creat uns personatges, la balena, l'estrella de mar o el cavallet, i cadascú tindrà la seva història.
Hem començat a treure uns personatges. Hi ha una balena, hi ha un cavallet de mar, hi ha una estrella de mar, hi ha diferents animals. I entre d'aquests animals sortiran les seves històries. Una mica, per exemple, l'estrella de mar és un animal que es mou molt poc, però no és un problema per ell, perquè ell és així. Llavors ell explicarà com és la seva vida tal i com és. Llavors això volem, el que ens agradaria és que cada mes surti una història de cada un dels personatges i aquestes històries es puguin treballar també a les escoles per treballar la diversitat i per treballar tots aquests aspectes que per nosaltres són importants i creiem que per la societat també, perquè hi hagi un canvi de mirada.
La festa que té lloc demà des de les 10 del matí a les 9 de la nit a l'Espai Tolrà està pensada perquè tothom la pugui gaudir, de grans a petits, amb necessitats especials o qualsevol mena de capacitat diversa. Totes les activitats han estat dissenyades perquè tothom hi pugui participar per igual. S'hi podran trobar gran varietat d'organitzacions i d'activitats, més de 30, gràcies a la contribució dels voluntaris i de les entitats de Castellà.
Bàsquet amb cadira de rodes o una activitat de cuina, hi haurà molts tipus d'activitats. Intentem que les activitats siguin universals, que vol dir que qualsevol persona, sigui com sigui, la pugui realitzar sense que hi hagi d'haver-hi una adaptació, que senzillament l'activitat ja tingui un canvi de context perquè tu et puguis moure, siguis com siguis. I a part també hi haurà, com cada any, participació de moltes entitats del poble, com poden ser els Espurnes, Castellers, els Capgirats, els gegants del Sant Esteve i del FEDAC, aquest any els de Castellà no hi poden ser, Ball de Gitanes, Ball de Bastons. Vol dir que bueno, estem molt contents que la cultura popular també estigui allà present sempre, perquè en realitat és la base del poble, creiem.
Les escoles catalanes compten amb un alumnat divers i amb necessitats educatives concretes, dislèxia, TEL, TDAH, TEA, síndrome de Down o diversitats físiques com la sordesa, la ceguera o la manca d'alguna extremitat, per exemple. Però tots tenen el dret a rebre una educació adaptada i de qualitat, i és que molts d'ells tenen dificultats per rebre una educació inclusiva que tingui en compte la seva singularitat.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
El castellarenc Albert Montoya publica la seva segona novel·la titulada Cassandra, lágrimas entre difuntos, de l'editorial Libros Indi, on parla de la por, de com funciona, com ens afecta i què podem fer per mirar de superar-la. L'autor aborda aquest tema a partir de la història d'una noia adolescent que viu un moment de molta por, de violència a la família. A partir d'aquí arrenca tota la història. La protagonista coneixerà un personatge que l'ajudarà a entendre què li està passant i com sortir de tot plegat. Està previst que el llibre surti per Sant Jordi. El mag Benet Rovira presenta l'espectacle Màgia Bandarra a Castellà diumenge a 6:15 i a 7:45 a la sala de petit format de l'Ateneu. Es tracta d'un mag especial i diferent per la fusió entre el seu caràcter bandarra i la seva màgia. El Benet utilitza l'humor, tocs d'ironia i espontaneïtat i aconsegueix traspassar límits insospitats en les ments dels espectadors. Les entrades per a l'espectacle a Castellà tenen un preu de 15 euros i 12 si són anticipades. Es poden adquirir a Llullo Cakes, al carrer Passeig número 5.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El govern espanyol i el sector treballen per l'accés a l'habitatge. Dijous al matí es va fer una cimera a Madrid per abordar aquest problema. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha comptat amb la presència de representants de tots els sectors. David Benito ens amplia la informació.
Bon dia. El govern espanyol i el sector de l'habitatge s'han reunit per abordar el tema de la vivenda al país. A la cimera han assistit representants del govern i diferents representants del sector i també dels sindicats dels treballadors. La reunió ha servit per abordar els compromisos per l'habitatge assequible. La ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, ha assegurat que l'objectiu és que els ciutadans no gastin més del 30% del seu sou en habitatge.
Que garanticen ese derecho que hemos concretado en que ningún español Ninguna española tenga que dedicar más del 30% de sus salarios, de sus ingresos, a la adquisición de una vivienda o a la cuota del pago de su alquiler.
Un dels focus importants pel govern és generar certeses als propietaris privats perquè posin pisos a disposició amb lloguers assequibles. A més, el govern espanyol vol garantir la col·laboració público-privada per augmentar el parc de la vivenda. La ministra ha dit també que treballaran per posar a disposició de forma ràpida els fons de recuperació europeus.
Els Mossos d'Esquadra han tancat la investigació per la presència de suposades càmeres als vestidors del camp de futbol municipal de Palau-solità i Plegamans. No hi han apreciat cap fet delictiu, donat que no s'han acreditat que s'hi enregistressin imatges. El passat mes de febrer, el Futbol Club Palau-solità i Plegamans va denunciar als Mossos la presència en quatre vestidors dels dispositius, sensors de moviment amb càmeres que només funcionaven quan l'alarma del recinte estava operativa. El club va activar el protocol davant la violència sexual de la Federació Catalana de Futbol, però l'Ajuntament va assegurar que els dispositius hi són des de 2011 i que el club n'era coneixedor. Un dels festivals que complirà l'agenda cultural d'aquest estiu és el Fresc Festival de Sabadell. Aquest migdia s'han presentat els detalls de la nova edició. Ens els apropa la Júlia Ramon.
La setena edició del Fresc Festival oferirà 16 actuacions entre el 24 de juny i l'11 de juliol. Hi haurà espectacles de teatre, monòlegs i concerts de música per a tots els públics. I per tot plegat, Josep Maria Manyós, el president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, ha posat en valor el potencial d'aquest festival sabadellenc, però que traspassa fronteres.
El Fresc Festival és un pol d'atracció cultural de les localitats properes i no tan properes. El 40% dels espectadors venen de fora de Sabadell, el que significa que és una activitat cultural amb prou rellevància dins del territori i crea turisme cultural i dona capitalitat cultural a Sabadell.
Alguns dels noms destacats en aquesta setena edició són Mishima, que tancarà el Fresc l'11 de juliol, l'humorista Peyu, que vindrà el 7 de juliol als Jardinets de la Caixa amb el seu espectacle recent estrenat, La Niña Bonita, o el cantant sabadellenc Roger Pedrós.
Posem el punt i final a l'informatiu d'avui divendres 12 d'abril. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat durant aquests minuts, Carlos Lecegui al control tècnic, Jordi Rius a la redacció i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi també per acompanyar-nos, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.